Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals. Avui us portem una notícia que podria fer donar un gir a la precampanya de les eleccions municipals a Palafrugell. Avui en David Barreño us explica que l'exalcalde Lluís Medí està abanderant la creació del grup d'En Comú Podem al municipi. El grup es dirà El Comú de Palafrugell. El mateix Medí ha dit a Ràdio Capital que ell és un més al grup i que encara no se sap qui encapçalarà les llistes. Ell descarta presentar-se a l'alcaldia. Ja va ser alcalde gairebé durant tota la dècada dels anys 80 i va tornar el 2013. Recordareu que al programa Govern i Oposició que vam fer a Palafrugell, ni l'alcalde Josep Pi Ferrer ni el socialista Juli Fernández van descartar fer un govern d'esquerres. Amb aquest moviment que coneixem avui, aquesta opció pren més força. El mateix Medí diu que l'objectiu del seu grup serà governar amb governs com més amplis millor. Caldrà esperar per saber si el nou partit traurà vots al PSC, Esquerra, o si només es nodrirà de vots nous. Jo només sé que amb en Josep Pi Ferrer confirmat i amb Juli Fernández, que es fa esperar que probablement es presentarà a les eleccions, Lluís Medí seria un complement perfecte als debats electorals. Tindríem tres grans polítics amb experiència. Ah, per cert, clar, on serien les dones? Són les 8 i 1 minut, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Ara volem saber quin temps farà avui al Baix Empordà. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. El dijous s'aixeca ennuvolat i encara amb possibilitat d'algun ruixat i a la tarda tramuntana. Les temperatures estaran entre els 19 i els 13 graus. I divendres esperem un dia força assolellat, però atenció el dissabte, que ens creua un front que ens portarà ruixats localment intensos.
I estarem pendents. Toni Selles, bon dia. Perdó, Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia, Miquel.
I Toni Selles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, pendent de l'edifici de Palm Beach. El govern municipal insisteix a l'Estat que li cedeixi el conegut com a Banys de Sant Elm un cop acabi la concessió a un empresari privat. El consistori vol aprofitar la reforma de la façana marítima per integrar-hi l'edifici que voldria rehabilitar.
Entra en funcionament un nou radar amb mòbil a Begur. En una primera fase de prova, el cotxe de la policia local amb el radar és visible perquè l'objectiu és conscienciar. L'Ajuntament, però, no descarta sancions en cas d'excés de velocitat desproporcionat. Al cap d'un temps, ja sancionarà amb normalitat.
L'exalcalde de Palafrugell, Lluís Medí, abandera els comuns. Exmilitants d'Iniciativa, d'Esquerra Unida i Alternativa i de Podem posen en marxa la formació a la vila, juntament amb independents. Amb el nom de Comú de Palafrugell, volen presentar-se a les eleccions municipals de l'any que ve.
El president de la Cambra de Comerç a Palamós assegura que els darrers anys al capdavant de l'entitat han estat molt durs i complicats. Xavier Rivera ho atribueix a la reforma de les cambres duta a terme en etapa del govern Zapatero. Diu que les cambres van haver de reinventar-se fa 8 anys i el camí ha estat complicat.
Neix el festival Propers a Castell d'Aro, un cicle de concerts de tarda en petit format. S'integra dins d'Estereofònics Festival de Festivals, la marca que agrupa totes les activitats musicals d'estiu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró. Propers es farà al Centre Històric de la Vila cada diumenge de juny.
Sota el nom d'Aquesta Primavera Coneix les Gavarres, l'Ajuntament de Palamós posa en marxa un cicle d'activitats per promoure els valors naturals i ambientals. L'objectiu és que els ciutadans puguin conèixer el patrimoni ambiental i cultural de les Gavarres amb un seguit d'activitats lúdiques i gratuïtes.
El club de tennis La Bisbal Centre Esportiu acull entre el 12 i el 20 de maig el tercer torneig internacional de tennis femení Sol Gironès Ciutat La Bisbal d'Empordà. És l'única competició internacional de tennis femení atorgada a les comarques gironines per la Federació Espanyola i forma part del circuit professional internacional.
I avui al Supermatí entrevistarem el director general de Pesca de la Generalitat, Sergi Tudela, per la polèmica del corall, així que tots atents. Són les 8 i 4 minuts, això és el Supermatí. L'exalcalde de Palafrugell, Lluís Medí, torna a situar-se a l'arena política. És una informació que us avança Ràdio Capital. Lluís Medí abandera la creació de la nova formació dels comuns al municipi de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. L'entorn dels comuns s'estructura per primer cop a la vila entorn de l'anomenat Comú de Palafrugell, format per independents i membres d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Podem. David Parreño.
Serà una força municipalista que farà èmfasi en l'habitatge, el benestar social i l'educació. Entre les propostes inicials plantegen desdoblar l'Avinguda Espanya i revitalitzar alguns barris. Ho explica Lluís Medí.
Després d'acabat el pla de barris, que ha durat més anys del que havia de durar, però que la Generalitat ha estat com ha estat i està com està, a veure quina serà la segona oportunitat de tenir una aportació de diners per remodelar i revitalitzar alguna zona de Palafrugell que li fa falta. Penso en els pisos Sant Martín, a la zona García Lorca.
El plantejament dels comuns a la propera legislatura és governar amb altres partits.
La força municipalista és la mateixa, no? Amb una idea molt àmplia de buscar governar amb governs més amplis millor, i sí que aportarem algunes idees que ara estem començant a discutir tot just, sobre temes que ens semblen crucials en qüestions d'habitatge, en qüestions d'educació, en qüestions de cultura, en qüestions de benestar social, que ens semblen que és el moll de l'os del que hauran de ser les polítiques municipals a partir del 2019.
Tot plegat ho volen fer des de l'Ajuntament, una institució que Medí ha descrit com la gran abandonada del sistema democràtic espanyol.
I David, quin paper jugarà Lluís Medí en tot aquest procés?
Lluís Medí s'ha definit com un més dels inscrits en el Comú de Palafrugell i descarta tornar a entrar a l'Ajuntament, encara que ningú se li escapa que la seva figura ha estat important per entendre la política local a Palafrugell. Va ser alcalde gairebé durant tota la dècada dels anys 80 i el 2003 va tornar a l'alcaldia desbancant Frederic Sunyer. Va ser regidor fins al 2011 i des de llavors ha seguit com a militant de base d'Iniciativa i ha format part també de la Marea Blanca per la Sanitat Pública.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols insisteix en aconseguir la concessió de l'edifici de Palm Beach. Aquest any caduquen diverses concessions de la franja maritimo-terrestre i el govern municipal s'ha fixat l'objectiu d'aconseguir la cessió d'aquest edifici de Can Rius. Toni Selles.
L'Ajuntament vol aprofitar la reforma del passeig de Rius i Calvet per convèncer l'Estat que la millor opció és cedir al municipi l'edifici de Can Rius, perquè podria integrar-lo en la renovació integral del sector. De fet, l'estiu de 2016, la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat va incoar un expedient per avançar la caducitat de la concessió a causa de l'estat d'abandonament de l'edifici i una ampliació il·legal. Aquesta opció va quedar paralitzada perquè en una maniobra de dilatació l'empresa concessionària va presentar un pla director dins dels terminis legals. Ara, però, segons fons municipals citades per Ràdio Sant Feliu, el govern Ganxó està decidit a aprofitar la fi de la concessió per tornar-hi a insistir. El consistori confia en una decisió favorable i apunta que si obté la concessió de l'edifici hi farà una inversió important per tal de recuperar-lo per a la població.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
I ara anem a Colomers. Anem a Colomers perquè... perquè l'Ajuntament del municipi ha presentat al·legacions a un recurs de l'Agència Catalana de l'Aigua que requereix al consistori desmuntar una caseta de fusta a prop del riu i també la guingueta La Llúdriga. Ho avançava al Punt Avui. Ens en dona més detalls en Pedro Ruiz.
Fa uns dies, l'Agència Catalana de l'Aigua va resoldre que la guingueta La Llúdriga, situada a la vora del riu Ter des del 2013, ha de ser desmuntada en un període màxim d'un mes per possibles afectacions al medi ambient. Aquest recurs, tal com avança el Punt Avui, també demana el desmantellament d'una caseta de fusta que servia per observar aus. En aquest context, l'Ajuntament de Colomers ha optat per presentar al·legacions i que es permeti mantenir l'actual ubicació de la guingueta fins que acabi l'estiu o bé que es pugui traslladar a un espai proper al vigent. En declaracions a Ràdio Capital, Tània Van de Castele, propietària de La Llúdriga, ha desgranat quina és l'actual situació judicial.
L'Ajuntament ha al·legat que ens deixin passar fins passat l'estiu i nosaltres, bueno, estem esperant la resolució i també la resolució d'urbanisme, que seria els que ens donarien la nova ubicació.
L'origen de tot plegat, però, es remunta a l'1 de juliol del 2012, dient que la Guingueta la Llúdriga obria les seves portes. Una vegada passat l'estiu, necessitaven un local climatitzat i van haver de canviar d'ubicació al març del 2013 per aconseguir-ho. Al febrer del 2015, diversos veïns de la zona interposaven una denúncia pel soroll acústic causat pels concerts i es van sotmetre a un informe d'impacte mediambiental. Semblava que la situació es calmava, però ara s'ha produït aquest gir fruit de la resolució de l'ACA. Caldrà esperar que la Comissió d'Urbanisme es pronunciï sobre l'al·legació consistorial.
Són les 8 i 10 minuts. I això és el Supermatí de Ràdio Capital. Les cambres de comerç han hagut de reinventar-se en aquests últims anys. Ens ho va explicar ahir al Supermatí el president de la Cambra de Comerç de Palamós, en Xavier Rivera. En té més detalls en Sergi Díaz.
Segons el propi Rivera, tot comença amb la reforma del govern de Zapatero, que va sacsejar totes les cambres catalanes.
Recordeu que ara, precisament fa 8 anys, quan encara hi havia el govern Zapatero, ens va treure el recurs general permanent i, per tant, doncs, les cambres van tenir que reinventar-se. Totes les cambres catalanes han tingut que fer gran esforç de reconvertir-se i de fer-se viables també econòmicament, sense deixar de prestar els serveis que considerem més bàsics, no? En aquests moments ja estem en una fase de recuperació, afortunadament, i ja podem veure el futur una mica bastant més optimisme, no?
També va esmentar la idea de fusionar les tres cambres de comerç, Girona, Sant Feliu i Palamós, i les opcions que això comportaria.
Sí que vam tenir una coincidència plena i ara parlo de les tres cambres en si. Doncs el que teníem que anar era una major integració de serveis, compartir serveis, i amb això hem avançat significativament amb les tres cambres. Amb la cambra de Sant Feliu, a més, al ser una cambra d'unes característiques molt semblants a la de Palamós, el que vam estudiar era ja una possible fusió que representava una sèrie de sinergies molt positives que hagués redundat també en benefici també de les empreses, no?
I atenció si sou a la carretera. Especialment si sou a la carretera a prop de Begú, perquè l'Ajuntament del municipi i la seva policia municipal ja han començat a utilitzar el nou radar mòbil adquirit al gener. Ho fan en una campanya de conscienciació i per això el cotxe de la policia és ben visible quan s'instal·la l'aparell, David Parreño.
L'objectiu no és sancionar, sinó dissuadir els conductors d'anar més ràpid del que està permès. Això és el que diu el consistori en un comunicat. Tot i això, l'Ajuntament informa que no es descarta sancionar si l'excés de velocitat es considera desproporcionat. Això serà així en una primera fase de prova. Un cop s'hagi finalitzat aquesta etapa, el radar ja començarà a sancionar tothom qui circuli més ràpid del límit. El radar se situarà en els punts més conflictius i s'ha adquirit per no haver de posar ressalts que perjudiquen a tothom, segons diu l'Ajuntament. El radar podrà funcionar de dia i de nit i pot detectar cotxes a 100 metres per cada banda.
I seguim parlant de seguretat viària.
Supermatí amb Dani Cortés.
Perquè l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat a executar el projecte d'instal·lació de passos de vianants intel·ligents aprovat pels ciutadans en un procés participatiu. S'estima que en 3 setmanes estiguin instal·lats passos de vianants que hi havia demanats.
En el marc d'impulsar el projecte de Smart City, Calonge i Sant Antoni ja comença a tenir en funcionament els primers passos de vianants intel·ligents. Les obres es van instal·lar fa escassos dies i es preveu que en 3 setmanes estiguin instal·lats els 7 que es van aprovar a través d'un procés participatiu. El projecte té un cost de 75.000 euros. El sistema funciona de tal manera que quan un vianant s'acosta a un dels passos, aquest s'il·lumina, així com els senyals verticals de la vora. A més, s'han posat en els punts més problemàtics del municipi. 2 a l'Avinguda Catalunya, 2 a l'Avinguda de la Unió, 2 a l'Avinguda Sant Jordi i, finalment, 1 a l'Avinguda d'Andorra. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha destacat la importància d'aquest projecte.
Tot això s'integra dintre d'un projecte de Smart City on Calonge i Sant Antoni vol ser i convertir-se en un referent, i aquesta és una de les mesures que, a part de portar una modernitat i una adaptació al que ha de ser el futur, comporta també una seguretat viària altament important.
Parlem de música, del festival Propers, el primer cicle de concerts de tarda en petit format, que és una de les principals novetats d'enguany d'Estereofònics, que sota aquesta marca agrupa totes les activitats musicals d'estiu a Castell d'Aro. Marc Clapés.
Propers neix com un festival de petit format que proposa actuacions a mitja tarda d'intèrprets consolidats o emergents del nou panorama musical del país en format acústic, al Centre Històric de la Vila de Castell d'Aro, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. En aquesta primera edició s'han programat 4 concerts gratuïts cada diumenge del 3 al 24 de juny a partir de les 6 de la tarda a la plaça Lluís Companys, protagonitzats per Eric Montefusco, Sènior en solitari, Estúpida Erika i Xerim Arasté. A més, hi haurà també servei de barra amb food trucks.
I sota el nom Aquesta Primavera Coneix les Gavarres, l'Ajuntament de Palamós obrirà un cicle d'activitats per promoure els valors naturals i ambientals. La proposta permetrà als ciutadans conèixer l'indret natural de Palamós amb una perspectiva mediambiental, cultural i patrimonial, Gerard Escaig.
Durant el mes de maig i fins al 16 de juny, les Gavarres acolliran diferents activitats lúdiques i gratuïtes. Dues de les més destacades, però, no seran fins als últims dies. El dia 26 es podrà participar en un itinerari per conèixer les espècies de papallones que habiten a l'espai natural. L'altra activitat serà el 16 de juny, quan es podrà assistir a una demostració pràctica de la pela del suro. El dia 3 de juny hi haurà una neteja del litoral a la platja del Castell. Per poder participar en aquestes activitats, però, caldrà inscriure's prèviament. Una activitat, però, que no té inscripció necessària és el concurs de fotografies d'Instagram. En motiu de la primavera, fent servir l'etiqueta Gavarres Palamós, es podrà guanyar un bateig de submarinisme.
I 28 platges de la Costa Brava mantenen el distintiu de bandera blava. Aquí trobem la Cala Montgó, a Torroella, Tamariu, Llafranc i el Canadell, a Palafrugell, la Fosca, a Palamós, Esmonestri, Sant Antoni, Torre Valentina i Cala Cristos, a Sant Antoni, Cala Rovira, Platja d'Aro i Sa Conca, Platja d'Aro, i Sant Pol i la platja de Sant Feliu. Clar, us haureu fixat que falten les platges de Begur, Aiguablava... Falten les platges de Begur, Aiguablava i Sarriera van perdre la bandera blava i l'Ajuntament de Begur va decidir sortir del sistema de banderes blaves perquè creu que els criteris no són prou transparents. Per cert, també, els ADF han retirat d'un bosc de Santa Cristina més d'un centenar de pneumàtics abandonats. En un missatge a les xarxes socials denuncien que una empresa hauria llançat els pneumàtics per estalviar-se el cost del reciclatge. I Platja d'Aro ha estrenat un talonar pels turistes amb ofertes i descomptes per 50 botigues i serveis del municipi. L'Ajuntament n'ha editat 30.000 unitats i s'oferiran als creueristes i turistes allotjats als municipis. Al municipi, algunes de les ofertes són descomptes d'entre el 5 i el 50%, obsequis i regals com a complement de les principals compres. Són les 8 i ara mateix 18 minuts. Això és el Supermatí. Seguim a Ràdio Capital. Aquest cap de setmana comença el torneig internacional de tennis femení a la Bisbal, que reunirà algunes de les millors tennistes del món. Per això anem a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Molt bon dia, Dani. La notícia esportiva de la setmana té com a protagonista el club de tennis La Bisbal Centre Esportiu, on a partir d'aquest dissabte tindrà lloc la tercera edició del torneig internacional de tennis femení Sol Gironès, Ciutat La Bisbal d'Empordà. Aquesta entitat esportiva modèlica es va fundar l'any 1985 amb 100 socis i avui en té 1.380, la majoria de la Bisbal i Rodalies, que correspondria, per tant, a més del 10% de la població d'aquesta ciutat de 10.000 habitants. Les seves instal·lacions de primer nivell i amb un ampli ventall d'activitats esportives l'han situat com a referent de la zona i li han permès organitzar, conjuntament amb l'empresa Sports & Fun, una competició de primer nivell com aquest torneig, que disputaran una vuitantena de tenistes de 25 països, classificades entre les 150 i les 300 millors del món. La competició es durà a terme entre el 12 i el 20 de maig a les instal·lacions del club. Els partits de la fase prèvia es jugaran dissabte 12 i diumenge 13, i els del quadre general i els de dobles la setmana del 14 al 20. El torneig és l'única competició internacional de tennis femení atorgada a les comarques gironines per la Reial Federació Espanyola de Tennis i forma part del circuit professional ITF, International Tennis Federation, i la WTA, Women Tennis Association. El seu president, Xavier Ponsatí, ens en dona més detalls.
Bé, estem a punt de començar el tercer torneig internacional femení en el Club de Tennis La Bisbal. Estem encantats, contents i molt satisfets de la feina que hem fet aquests dos primers anys. Pensem que aquest any es consolidarà perfectament aquest torneig. Aquest any també la dotació és de $25,000, però a més hi afegim l'atxa d'hospitalitat, que això senzillament vol dir que paguem doncs, el dormir i l'esmorzar a totes les jugadores. Això per les jugadores els representa a un 20% més de puntuació del rànquing ATP, i això penso que serà un reclam important perquè vinguin les millors raquetes entre les 150 i les 500 del món a competir a la Bisbal.
Són les 8 i 20 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
I ara anem
a Dani Cortés.
Aquest. I ara anem a l'actualitat general. Amb l'Alba Lejide, com cada dia, el Tribunal Constitucional suspèn la llei de presidència i adverteix el president del Parlament, Roger Torrent, del deure d'acatar la resolució. Els magistrats han admès a tràmit per unanimitat el recurs del govern espanyol, Alba.
La suspensió de la llei talla definitivament la via per investir Puigdemont al Parlament sense provocar un nou enfrontament amb el Tribunal Constitucional i implica l'activació del pla D de les forces independentistes, que podrien investir un altre candidat la setmana que ve. Els membres del Tribunal Constitucional han acordat admetre a tràmit el recurs i obren ara un termini perquè les parts presentin al·legacions contra aquesta decisió.
I el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, rebutja el recursos de Puigdemont i 22 investigats més i confirma que estan processats. El magistrat del Suprem conclou que l'informe enviat per Cristóbal Montoro, el ministre d'Hisenda, confirma el delicte de malversació.
L'instructor reafirma que va existir violència en requisit de la rebel·lió, tot i que obre la porta per primer cop a acusar pel delicte de conspiració per la rebel·lió. També assegura que les dades remeses per Hisenda no només no contradiuen, sinó que coincideixen en apreciar alguns indicis de frau amb la seva investigació sobre el delicte de malversació. Ara els processats ja poden presentar els recursos d'apel·lació.
I des de Ciutadans, Albert Rivera retira el suport a Mariano Rajoy sobre Catalunya i l'acusa de deixadesa de funcions. El líder de Ciutadans assegura que no està disposat al fet que els nacionalistes tornin a marcar l'agenda. Escoltem-lo.
Y por tanto a Rajoy le he dicho básicamente que nosotros no vamos a seguir apoyando al gobierno en esto. No puede ser que el gobierno de España mire hacia otro lado ante facturas de este tipo. Ahora no quiere recurrir el voto de Comín y de Puigdemont. Es evidente que tienen legitimación procesal. Es evidente que el gobierno ha recurrido otras decisiones de la mesa que son exactamente iguales. Y por tanto me parece que Rajoy en Cataluña quiere mirar hacia otro lado otra vez y que haya un gobierno de cualquier manera. Y nosotros, que hemos ganado las elecciones en Cataluña y que hemos apoyado al gobierno, no queremos mirar hacia otro lado. Queremos controlar y saber lo que ocurre en Cataluña como en cualquier otra parte de España. Esa es la distancia que ahora separa al gobierno de Rajoy con Ciudadanos.
Segons Rivera, els últims mesos l'executiu espanyol ha deixat de comptar amb Ciutadans pel tema de Catalunya i l'ha acusat de deixadesa de funcions, posant d'exemple que no ha aplicat el bilingüisme a les escoles. En aquest context, ha afirmat que a partir d'ara el que faci el govern espanyol respecte a Catalunya serà únicament responsabilitat de Rajoy i no de Ciutadans, i ha lamentat que els nacionalistes tornin a marcar l'agenda política.
Les 8 i 23 minuts... Anem a l'agenda cultural, festiva, lúdica, d'avui al Baix Empordà, fins al dia 20 de maig al Museu del Suro, Neardentals a Catalunya.
Els últims neandertals van poblar el sud de la península ibèrica fa entre 35.000 i 28.000 anys. Res, ahir mateix. L'exposició Neandertals a Catalunya és una mostra que fa una revisió didàctica sobre la presència d'Homo Neandertalis al món, i més concretament a Catalunya, on recentment han aparegut fòssils que han fet replantejar la presència d'aquests homínids a les nostres terres. L'exposició proposa als visitants nou interrogants amb l'objectiu de centrar una síntesi del coneixement actual referent als neandertals. Com hem arribat fins aquí? On són els neandertals? Com es van descobrir? On es troben fòssils de neandertal a Catalunya? On es localitzen jaciments neandertals a Catalunya? Què menjaven? Quines creences tenien? En quin entorn van viure? Han desaparegut del tot? Moltes preguntes que s'han de contestar.
I al parc dels estanys de Platja d'Aro, escultures a cel obert de Rosa Serra.
Seduïda per artistes com Curós, Clarà, Miquel Àngel o Henry Moore, les escultures de Rosa Serra es caracteritzen per la solidesa, rotunditat i simplicitat de les formes. La figura humana sempre present en totes les seves creacions i tractada amb diferents materials, des de marbre, pedra, bronze, fibra de pedra o polièster, com és el cas de les peces que s'exposen, presenta uns acabats delicats i suaus. L'artista busca el joc constant entre el buit i el ple en figures que no desafien mai la gravetat. Fins i tot les postures més complicades sempre donen sensació d'estabilitat. Distingida l'any 2008 per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi per la qualitat i projecció de la seva obra, les seves escultures es troben escampades arreu del món i ara arriben a Platja d'Aro.
I avui el comentari ens el porta en Miquel Martín.
Des de fa més de 40 anys, l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell convoca els Premis Literaris Josep Pla. Hi ha una categoria per la poesia i una altra per la prosa, juntament amb un premi local que porta el nom de Francesc Alsius. El passat divendres, 27 d'abril, l'aula magna del centre acollia de nou el lliurament d'aquests premis. Per mi era una ocasió molt especial, ja que m'havien convidat a pronunciar la conferència inaugural. I, a més, tornava al meu institut després de molts i molts anys. Tot estava farcit de records i una mica de nostàlgia, també. Vaig compartir taula amb la Maria Juriol, viuda de Francesc Alsius, una dona vital, agraïda i emocionada per l'acte, amb la Teia Dalí, directora del centre, que va fer una presentació magnífica, i també amb en Martí Fonalleres, exdirector de l'institut i inspector, que va reclamar en el seu discurs, molt encertadament, per cert, major atenció a l'expressió oral. I finalment també hi havia l'alcalde de la vila, en Josep Pi Ferrer, que va tancar els parlaments. Darrere nostre hi havia una gran foto de Josep Pla, ja sabeu, amb aquella mirada sorneguera, que presidia l'acte i semblava que ens estava observant a tots amb una mirada lúcida i irònica, molt penetrant. Vaig començar, doncs, el meu discurs recordant unes paraules del quadern gris, de Pla, que m'havien quedat gravades a la memòria molts anys enrere. Diu Pla: "No hi ha ningú que no es pensi ser un gran escriptor abans de posar-se a escriure." Era una manera d'advertir els futurs escriptors que ens acompanyaven que la literatura sol ser una gran desconeguda, sovint emmascarada pels tòpics o les falses aparences. És un camí llarg i també ple d'entrebancs. Però també era una manera d'esperonar-los a escriure sense prejudicis, sense el llast dels estereotips, amb tota llibertat, però també amb tot el rigor i amb tot el compromís. Endavant, doncs, i per molts anys.
Podeu recuperar aquest comentari a radiocapital.cat. I nosaltres estem a punt de parlar amb en Sergi Tudela, que és el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat. De moment, però, escoltem These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, these days. These days, these days.
for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on, yeah.
Són ara mateix 9:15 del matí i seguim al supermatí de Ràdio Capital, ara amb l'entrevista. Portem molts dies parlant-ne, hem parlat amb les associacions que defensaven que no es duguessin a terme aquestes les llicències per pescar corall vermell a la Costa Brava. També hem parlat amb els corallers, que són les persones que viuen d'aquesta pesca. Us hem explicat el que diu el govern espanyol, però ara volem parlar amb en Sergi Tudela, que és el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat. Senyor Tudela, bon dia. I volem parlar amb ell perquè el seu departament i la seva direcció general és, si no anem equivocats, són qui van aprovar la moratòria per pescar corall vermell a les aigües interiors de la Costa Brava, oi?
Efectivament, així és.
Clar, l'altre dia parlàvem amb l'advocat dels corallers i ens deia, si vol el podem escoltar, ens deia que la decisió de prohibir la pesca de corall vermell era una decisió política. Escoltem-lo.
Abans del 155, evidentment, són els que han manat i són la Direcció General de Pesca. És un càrrec, diguem, que la posen els polítics, no és un càrrec que entri per oposició. Per tant, jo entenc que són ells, principalment Esquerra Republicana, els que van proposar aquest director, el senyor Tudela, i per tant suposo que deuen ser ells els que tenen interès en continuar aquesta mesura.
La decisió de suspendre les llicències o de no concedir llicències per pescar corall vermell és una decisió política, senyor Tudela?
Radicalment no, és a dir, de fet és força desafortunat, no? Presentar-ho com un conflicte polític quan es tracta d'un conflicte, de fet no és un conflicte, és una situació de gestió sostenible, no? d'un recurs viu, és a dir, el que vull ser molt ferm en aquest sentit, és a dir, nosaltres som una administració pesquera responsable, d'acord? Que òbviament fonamentem les nostres decisions de gestió dels recursos vius en la millor informació científica disponible, que és allò que ens diu la FAO, no? Les Nacions Unides, que és el principi rector de la bona gestió.
L'activitat de los 12 adjudicatarios de las licencias...
L'he tirat això a sobre, disculpi. Deia, perdoni.
Aleshores, nosaltres, quan vam arribar, òbviament eren coneixedors de la situació crítica, no? D'aquest recurs, és a dir, per entendre'ns, una administració pesquera gestiona un recurs públic, és a dir, tant el corall com qualsevol altre recurs viu marí, doncs no pertanyen a ningú en concret, és a dir, els pescadors, doncs, aquella gent que hi viu legítimament de la seva extracció, òbviament entenen l'ús de fruit, d'alguna manera que els hi dona la societat, però l'administració pesquera, per això hi som, no? Per defensar els interessos, diguem, comuns, els interessos de tothom, no? De la ciutadania. Per tant, la nostra obligació és fer aquesta gestió de manera responsable i evitar situacions extremes. En el cas del Corall, probablement és la situació més extrema, i realment espero que sigui la situació més extrema a la que ens estem enfrontant pel que fa a la gestió d'un recurs pesquer a Catalunya. És a dir, és un recurs que quan nosaltres demanem a aquells que coneixen millor que ningú com està el recurs, que és aquells científics de diverses organitzacions, de diverses institucions científiques de prestigi de tot el món, que són els que millor coneixen aquest recurs, els demanem que ens facin un estudi, i 14 persones, torno a repetir, que sobre les quals no hi ha absolutament cap ombra de dubte sobre politització o sobre cap mena de viatge, és a dir, ells es basen en la ciència, la seva ciència, doncs ens diuen que l'única decisió possible, responsable, ens diuen ells, és una moratòria de 20 anys. Per què? Doncs perquè la situació és extrema. És a dir, estem parlant d'una espècie que té un creixement extremadament lent. Són 0,25 mil·límetres de creixement en diàmetre l'any. Una espècie que, a més, té una capacitat de dispersió enormement baixa, és a dir, quan exaurim, quan d'alguna manera anihilem el recurs en un lloc, és molt difícil que es recuperi via larves d'altres àrees properes, perquè la capacitat de dispersió és molt baixa. Per tant, és molt important destruir el corall allà on és, no? que romangui prou corall per recuperar-se. I després que és una espècie que es reprodueix a una edat molt tardana, entre 7 i 8 anys. Per tant, tots aquests ingredients la fan molt vulnerable a la sobrepesca. Aleshores, el que ens diuen ells és que la situació al litoral de Catalunya és absolutament crític i que l'única decisió, diguem, viable pel futur del recurs, pel futur del recurs i de qualsevol activitat que en el futur pugui dependre d'aquest recurs, passa per prendre una decisió que realment és la decisió més difícil que ha de prendre un gestor, molt difícil, jo li haig de dir que és extraordinàriament difícil, que és la de dir, senyors, no podem continuar l'extracció d'aquesta espècie.
Clar, l'altre dia, sobre això hi ha dues coses. Per una banda, els pescadors ens deien que l'informe que havia fet, els informes que tenia la Generalitat estaven antiquats i que no estaven fets sobre el terreny, i els convidava a anar amb ells un dia perquè ells els sabrien explicar en quines parts sí que es pot pescar el corall perquè n'hi ha més o perquè està més reproduït i en quines parts no. Què en té a dir vostè això?
Bé, nosaltres sempre estem oberts a parlar amb el sector. De fet, nosaltres fem gala d'alguna manera de gestionar amb un sistema que nosaltres en diem cogestió. És a dir, de fet, és la nostra doctrina, diguem que és un sistema innovador que implica fer taules de cogestió on participen científics, participa el propi sector, participa l'administració i també la societat civil. I així estem gestionant moltes pesqueres a Catalunya per satisfacció generalitzada del nostre sector i d'alguna manera per reconeixement internacional. Per tant, nostres estàndards en aquest sentit són, jo diria que força innovadors i força ben valorats. En el cas del corall, nosaltres hem parlat amb ells, òbviament s'han reunit en diverses ocasions a la Direcció General de Pesca, hem parlat amb els científics i, repeteixo, estem parlant d'una situació extrema, és a dir, l'estudi científic s'ha fet amb la millor informació científica disponible, i no és cert que no es basi, o no és exacte, que no es basi en informació sobre el terreny. Evidentment que es basa en informació sobre el terreny de molts anys i moltíssima informació sobre el terreny. De fet, tota la informació sobre el terreny de la que disposen els millors científics que són coneixedors d'aquesta espècie a casa nostra. I no només a casa nostra, sinó a nivell internacional, ho haig de dir molt fort, això. Per tant, és possible que quedi en algun indret alguna població de corall que doni la talla legal? És possible, clar. És a dir, quan els científics ens diuen que el 90% de les poblacions estan en mal estat i estan per sota de la talla legal de captura, vol dir que el 10% potser, doncs, donen la talla. Però això vol dir que hem d'anar a tallar, extreure aquest 10% que ens queda? Potser és un argument que reforça precisament la idea de d'alguna manera fer aquestes tirar endavant aquestes mesures de conservació per tal que el conjunt de la població a casa nostra, en un futur, diguem, a mitjà termini, perquè malauradament a curt termini és impossible que es recuperi, doncs a mitjà termini puguem tenir unes poblacions saludables, i això és la nostra responsabilitat, fer-ho.
Abans d'ahir, la ministra d'Agricultura i Pesca, la Isabel García Tejerina, al Senat, deia que la decisió de donar noves llicències per pescar corall vermell estava tenia el suport d'evidències científiques. Si li sembla, escoltem-la.
La actividad de los 12 adjudicatarios de las licencias están autorizados conforme a una orden. Se limita a una zona del litoral de Girona con una actividad pesquera históricamente menor, no donde el coral está especialmente amenazado. Y de esta manera, insisto, siempre conforme a las recomendaciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo.
Això és cert? És a dir, en aquesta zona on s'han donat les llicències hi ha menys amenaça pel corall vermell?
No, això és cert, és tot el contrari. És a dir, la zona, ara mateix tenim una situació sobre el terreny que és absolutament, diguem, absurda. Des d'un punt de vista de gestió, no té cap sentit, ni es falta ni volta. Des d'un punt de vista científic, encara menys. No hi ha un sol científic acreditat, ni cap científic que hagi, diguem, donat suport a aquesta decisió. És a dir, ara tenim tota la pressió pesquera que originàriament a Espanya, l'estat espanyol, permetia en tota la costa de Catalunya, ara la tenim concentrada en un tram de costa extremadament petit, que avui aniria d'Arenys al Cap de Begur, però essencialment és per tot sabut que entre Arenys, diguem, i el que seria el litoral de la Selva no existeix el corall, per tant, bàsicament és un tram de costa entre el que seria doncs la Baixa Costa Brava, no? Tossa, Lloret i el Cap de Begur, una zona on el corall està realment particularment en males condicions, perquè no era la zona central de pesca últimament, en els darrers anys, perquè és una zona que ja està molt explotada, i on hi ha zones d'altíssim valor ecològic, com per exemple doncs, les illes Formigues, que hi estem treballant. A més, en aquest moment tenim un projecte, aquest departament, el Departament d'Agricultura, amb el Departament de Medi Ambient, estem treballant juntament en establir una taula de cogestió de l'ecosistema litoral del Baix Empordà, justament amb tota la societat civil de la zona, per tal d'establir mesures de recuperació. I clar, ja ens trobem en que tot just estem treballant amb aquesta taula i ens cau això a sobre. No? Per tant, no és correcte. Ells parlen de la Comissió General de Pesca del Mediterrani.
Això hi anava a preguntar, això és una comissió de l'ONU, no?
És una comissió de la FAO que precisament s'ha inspirat en la nostra manera de gestionar el corall, la de Catalunya, per tal d'establir un pla de gestió l'any 2017 que diu que allà on, en una zona en concret, s'està extraient més d'un 25% de branques de corall per sota de la talla mínima legal, els estats membres, a partir d'ara, estan obligats a fer una veda anual o multianual i comunicar-ho a la Comissió General de Pesca del Mediterrani. Nosaltres ens hi hem avançat un any, és a dir, nosaltres estem exactament en aquesta línia, que no és evidentment la línia en la qual està l'administració central de l'Estat.
Queda clar. Per cert, la pregunta aquesta és evident, jo crec. Amb la seva oposició al govern espanyol no té por que en els dies que en principi que són, han de ser pocs de l'article 155 l'acabin fent fora?
Sincerament, no vull imaginar una situació d'aquest tipus, és a dir, tenim una relació de treball. Haig de dir que malgrat l'aparença d'enfrontament total entre les dues administracions, òbviament en aquest tema hi ha una discrepància profunda que nosaltres no entenem, i no entenem perquè nosaltres ja havíem parlat del tema, ja hi havia una entesa, i veiem que a última hora doncs, hi ha hagut un canvi de línia, no? Però malgrat això, repeteixo, tenim en aquest moment temes extremadament importants sobre la taula, com és un nou pla de gestió multianual per la pesca d'arrossegament de Catalunya, que és central pel nostre sector, i estem treballant intensament conjuntament. Per tant, jo entenc que, òbviament, aquesta és l'administració de la Generalitat de Catalunya, l'administració d'aquest país, i el nostre deure és vetllar pels interessos del nostre país, que va ser la raó per la qual jo estic en aquest càrrec. Per tant, només faltaria que no poguéssim discrepar per aspectes tècnics, com estem fent en el cas concret del corall, i continuar treballant en aquells aspectes en els quals tenim bona sintonia.
Ens ho deia fa un moment, senyor Tudela, aprofitem per parlar del pla per les Illes Formigues. No sé en quina situació es troba i quina projecció de futur té.
Estem avançant, sincerament, estem avançant molt. És a dir, no és fàcil, és a dir, aquí abans he parlat de la cogestió, no? Que és aquest sistema, no?, de gestionar la pesca, en la qual doncs creem unes taules, uns comitès de cogestió, que en diem, en el qual des de l'administració, no?, apoderem als actors locals, és a dir, sector pesquer, científics i societat civil local. No? Estem gestionant diverses pesqueres amb aquest model. És un model molt bo perquè la gent se sent responsable, perquè forma part del procés de presa de decisions. No? Aleshores, aquest model l'hem volgut exportar, escalar un nivell, un grau més, no? I ara el volem exportar a la gestió d'una zona complexa on hi ha moltes activitats. És a dir, és un pla de cogestió multiusos en, diguem, diversos sectors, on segurament el menys rellevant pel que fa a l'impacte és la pesca, sinó que aquí tenim altres activitats nàutiques, recreatives, turístiques, no?, que són més rellevants. Aleshores, des del territori hi havia un clam, no?, per reprendre una mica el vell projecte de, doncs, fer algun tipus de gestió racional d'aquesta zona. Nosaltres el vam entomar i et dic, en aquest cas estem les dues administracions, el Departament de Medi Natural de TES, no?, Territori i Sostenibilitat, i nosaltres treballem conjuntament, i la taula de cogestió l'activarem, és a dir, ja vam fer reunions l'any passat, hem estat treballant dins de la casa per tal de dissenyar, no?, com hauria de funcionar aquesta taula, qui hi hauria de ser de cada sector. No és fàcil, quan has de, diguem, d'alguna manera establir un sistema de democràcia horitzontal, no?, que implica, doncs, que tota la gent que té alguna cosa a dir ha d'estar d'alguna manera representada, doncs és difícil, diguem, el disseny, no? Ara ja ho tenim tot a punt i la veritat és que molt properament ja farem la primera reunió, diguem, de treball d'aquesta taula.
Qui hi haurà en aquesta taula? Entenc que...
Doncs esperem que hi hagi tothom, d'alguna manera, hi haurà, estarà tothom representat.
Amics de les Illes Formigues, per exemple, els empresaris d'això, d'oci.
De la immersió, dels clubs d'immersió, els centres d'activitats marítim, diguem que tothom que d'alguna manera té un interès, no?, té un interès en aquesta àrea i en els usos, no?, d'aquesta àrea lligats als valors naturals, òbviament, de la zona. Per tant, la veritat és que n'estem molt, molt satisfets de com està avançant i molt aviat. Jo sé que els processos de vegades prenen una mica més de temps del que haguéssim volgut, ens hagués agradat ja posar-la plenament en marxa l'any passat, però hem necessitat aquest any realment per dissenyar el sistema de funcionament.
Senyor Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment, gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:46, ara mateix tornem.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele.
Ningú no és perfecte.
Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Això és el Supermatí. Ignasi Herbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, bé, ja que ho preguntes, bé, bé, estem bé.
Fantàstic. Que res millor.
Ai, bé, ja teníem ganes, d'arribar a la secció del cinema. És com el moment de pensar en el cap de setmana així abans d'hora.
I tant, allò. Vinga, què fem el cap de setmana al cinema? I com que plou cada dia, doncs, escolta, millor encara.
Ai, sí. Escolta, l'altre dia vam anar a veure, com es diu aquesta, la Noche de Juegos.
Noche de Juegos.
Sí.
I què tal?
Perquè encara no he vist les pel·lícules. He vist una de les pel·lícules que em vas dir que havia de veure abans d'anar a veure Los Vengadores. Vaig dir, va, doncs vaig a veure una altra. I em va agradar bastant, per no dir molt, la veritat, no ho sé.
Sí. Bé, és una comèdia entretinguda, no? Si més no.
Sí, sí, sí. Sí, mira, vaig passar una bona estona, vaig riure, la veritat, perquè vaig riure, i mira, va ser una bona recomanació. Escolta, què tenim avui? Tenc aquí preparat una sèrie de trailers, a veure si, si me'ls he descarregat els que tocaven.
Vinga, comencem amb Verdad o Reto.
Amb Verdad o Reto, sí, mira, aquí està. Passa que
vull... ¿Sabes que Olivia está enamorada de tu novio?
Para nada.
¿Quieres parar?
Penélope.
Reto.
Enróllate con Olivia.
Que empiece la fiesta.
Mola.
Carter.
Avui la maquinària ens va una mica lenta i per això deia que potser que costarà de fer clic i no arrencarà. ¿Verdad o Reto?
Vinga, doncs això és la última pel·lícula de Blumhouse. Blumhouse és una productora de terror, diguéssim, és la productora de terror que més bé funciona als Estats Units últimament. És una pel·lícula, és una productora que es caracteritza per fer pel·lícules de terror de molt baix pressupost. Aleshores, per poc que facin, de seguida aconsegueixen uns beneficis molt i molt grans. En aquest cas, la pel·lícula costa només 3,5 milions de dòlars, es va rodar en 21 dies, o sigui, i el guió, com aquell que diu, també el van tenir punt amb un 3 i no res.
I
la
això...
premissa és...
I això dona bons resultats?
Molt, perquè, sí? Esclar, sí, és més, és una productora, el seu productor Jason Blum, que, a més, de manera inesperada, una de les seves pel·lícules, aquest any va ser nominada a l'Oscar, que va ser Déjame Salir, per sorpresa de tothom.
Sí,
és un productor que, sí, que ja té un nom, una mica a la indústria, i vulguis o no, les pel·lícules de Blumhouse són més o menys esperades per a aquest públic normalment adolescent, que, però a mi m'encanten aquestes pel·lícules, que busquen productes així de terror. El que passa que són pel·lícules de terror poc imaginatives, és a dir, és una mica excepte Déjame Salir, excepte algun cas en concret, depèn de qui hi hagi darrere la càmera, però és que aquest cas és un producte bastant prefabricat, per entendre'ns, buscant un públic clarament adolescent. Es basa doncs, en el típic joc aquest de Verdad o Reto, no? És un grup d'adolescents, fan una escapada, es reuneixen en una cabana, així d'excursió i tal, cap de setmana, i juguen aquest joc de l'ampolla, no? O sigui, sí. L'ampolla i Verdad o Reto i no sé què, no? I en aquest cas els enganya algú i entren dintre d'una maledicció que hauran d'acabar el joc perquè si decideixen no, doncs jo no jugo, hi ha una maledicció que els mata.
Ah.
Per tant, a partir d'aquí, sí. Bé, no ho sé, ja t'ho dic. A Rotten Tomatoes no l'han deixada massa bé, és a dir, la crítica americana l'ha carregat bastant, aquesta pel·lícula, però, en tot cas, jo crec que portarà públic i força gent aquest cap de setmana.
Mm-hmm. Què més? Què més tenim? Sí.
Què més tenim? The Wall.
Ui, aquesta no la tinc, eh? Aquesta no me l'he descarregat.
No la tens?
No.
Val, aquesta l'explico. Aquesta es va poder veure al Festival de Sitges, però no és una pel·lícula de terror, encara que passi per aquest festival, d'entrada arriben pel·lícules que no són del gènere. En aquest cas, és una pel·lícula que ha dirigit el Lehman, que aquest senyor ha dirigit el Tom Cruise en un parell de pel·lícules, que està molt bé, com El Filo del Mañana i Barry Seal, El Traficante. I en aquest cas ens trobem una història d'aquestes molt minimalistes, concentrades només en un sol escenari. En aquest cas ens trobem a la guerra, per entendre'ns, a la guerra d'Iraq, un parell de soldats que estan allà passejant, en principi una missió normal, sense més incidents, i de cop i volta un franctirador els comença a disparar. I a partir d'aquí només hi ha un mur en la qual s'hi escudaran i es comunicarà el franctirador amb la persona assetjada i és com d'aquestes pel·lícules tenses perquè veuràs allà el franctirador que està esperant el seu moment, l'altre amagat en el mur que no sap com sortir-se'n i el mur aquest que a poc a poc es va fent miques mentre van passant els minuts. És d'aquestes pel·lis de un sol escenari, una situació tensa. Tipo Bària, Última Llamada, coses d'aquestes.
Per anar a patir al cinema, no? Una mica.
Exacte. Patireu una mica, eh? La pel·lícula està bé, eh? Val la pena.
Vinga, què més?
Sí. Què més? A veure, Operación Huracán.
Aquesta, sí.
Aquesta la tens.
Se acerca un huracán. Tenemos que irnos.
Se presenta la gente corriendo.
600 millones, ¿están todos?
Aquí están, más otros 300 igualitos a esos.
Es tu responsabilidad.
No me importa cuidar del dinero.
Operación Huracán.
Vamos, hombre. Bé, això és d'aquestes pel·lícules de catàstrofes, és a dir, el gènere aquest de sèrie B, per entendre'ns, no?, d'algun element meteorològic que fa que les coses no vagin com hagin d'anar. Mm-hmm. En aquest cas barreja no només catàstrofes, sinó, a més, atracament. És a dir, hi ha una innovació de barrejar dos gèneres. El protagonista és com el Toby Kebbell, i la Maggie Grace, que són no massa coneguts, però bé, si us veieu les cares, segur que reconeixereu de sèries de televisió i de històries d'aquest tipus. I interpreten un meteoròleg i una agent del tresor, que seran els únics que podran trobar uns hackers, que en aquest cas són els que pretenen robar 202 milions de dòlars que es troben en unes instal·lacions del govern en un petit poble de la costa. Coincidint que ha de venir un huracà de categoria 5 en aquesta zona i que s'ha de desallotjar la població i que no hi haurà ningú, diuen, ah, és el moment per perpetrar aquest atracament.
Ah.
El director és el Rob Cohen, que el Rob Cohen és conegut sobretot per haver estat el primer director de la saga Fast and the Furious. Uh-huh. Va dirigir la primera i no va fer més. Doncs amb ell va començar aquesta saga que ningú diria que acabaria tan lluny.
Mm-hmm. Vinga, un altre tràiler.
Un altre. Ah. Bueno, aquesta jo diria que no és una recomanació. Sherlock Gnomes.
Aquesta,
no sé si la tens.
Sí.
Romeo y Julieta se mudan a un jardín completamente distinto.
¡Todo despejado!
No es que sea perfecto, pero es nuestro.
Piensa en las aventuras que viviremos.
¡Mira, hay piscina!
Que esta potser es una recomanación más familiar, ¿no? Ignasi, ai, perdona, Ignasi. Torna-hi, sí. Que no et sentíem.
Ah, no, dic, aquesta ni per les famílies ni pels nens, la recomanació.
No?
És una segona part, és una segona part d'una pel·lícula que es deia Romeo i Julieta, que hi ha la premissa, que és agafar els noms de jardí, que és la cosa més terrorífica i pertorbadora que existeix en aquest món, i convertir-los en protagonistes d'una pel·lícula. Ostres, no. Bé, a banda de les fòbies i fílies que cadascú pugui tenir amb els noms de jardí, és una pel·lícula que, a la primera part, parlo, era un desastre dintre del món de l'animació. És a dir, no era un exemple d'una bona pel·lícula. I no sé ben bé per què han arribat una segona part. La primera comptava amb algun tema interpretat per Elton John, que també hi estava involucrat d'alguna manera en aquella primera part, i ara arriba aquesta segona amb un nom nou, que és el Sherlock Gnomes, que haurà d'investigar com han desaparegut alguns ornaments d'aquest jardí.
Ja.
Bé. Sí, no sé.
Ignasi, tenim res, mig minut. Comentem alguna més, així ràpid?
Doncs mira, prefereixo no comentar-ne res més, perquè aquesta setmana ja aviso que és una mica així de traspàs, estem encara sota l'efecte Vengadores.
Quan durarà aquest efecte? Quant temps durarà?
Com a mínim una setmana més, fins que la setmana que ve s'estreni Deadpool 2.
Val.
Que serà... Sí, o sigui, que encara els cinemes estan plens a passar veient Los Vengadores.
Molt bé, Ignasi Arbat, t'escoltem aquesta tarda al Ningú no és perfecte, Ràdio Capital, aquest vespre, i moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Vinga, allà estarem.
Vinga,
fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Continuem, de fet, acabem el supermatí d'avui. Fem, com sempre, amb els titulars amb en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, pendent de l'edifici de Palm Beach, el govern municipal insisteix a l'Estat que li cedeixi el conegut com a Banys de Sant Elm, un cop acabi la concessió a un empresari privat. El consistori vol aprofitar la reforma de la façana marítima per integrar-hi l'edifici que voldria rehabilitar.
Entra en funcionament un nou radar amb mòbil a Begur. En una primera fase de prova, el cotxe de la policia local amb el radar és visible perquè l'objectiu és conscienciar. L'Ajuntament, però, no descarta sancions en cas d'excés de velocitat desproporcionat. Al cap d'un temps, ja sancionarà amb normalitat.
L'exalcalde de Palafrugell, Lluís Maria, bandera els comuns. Exmilitants d'Iniciativa, d'Esquerra Unida i Alternativa i de Podem posen en marxa la formació a la vila, juntament amb independents. Amb el nom de Comú de Palafrugell, volen presentar-se a les eleccions municipals de l'any que ve.
El president de la Cambra de Comerç a Palamós assegura que els darrers anys al capdavant de l'entitat han estat molt durs i complicats. Xavier Rivera ho atribueix a la reforma de les cambres duta a terme en etapa del govern Zapatero. Diu que les cambres van haver de reinventar-se fa 8 anys i el camí ha estat complicat.
Neix el festival Propers a Castell d'Aro, un cicle de concerts de tarda en petit format. S'integra dins d'Estereofònics Festival de Festivals, la marca que agrupa totes les activitats musicals d'estiu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró. Propers es farà al centre històric de la vila cada diumenge de juny.
Sota el nom d'Aquesta primavera coneix les Gavarres, l'Ajuntament de Palamós posa en marxa un cicle d'activitats per promoure els valors naturals i ambientals. L'objectiu és que els ciutadans puguin conèixer el patrimoni ambiental i cultural de les Gavarres amb un seguit d'activitats lúdiques i gratuïtes.
El club de tennis La Bisbal Centre Esportiu acull entre el 12 i el 20 de maig el tercer torneig internacional de tennis femení Sol Gironès Ciutat La Bisbal d'Empordà. És l'única competició internacional de tennis femení atorgada a les comarques gironines per la Federació Espanyola i forma part del circuit professional internacional.
I acabem ràpid amb el temps, Martí Seguer.
El dijous s'aixeca ennuvolat i encara amb possibilitat d'algun ruixat. A la tarda, però, començarà a bufar vent de tramuntana. Les temperatures estan entre els 19 i els 13 graus i divendres esperem un dia força assolellat. Atenció, però, el dissabte que ens creua un front que ens portarà ruixats localment intensos.
Fins demà, que ja serà divendres!